la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Bon dia. 10 minuts, arribarem a 12:15 del migdia. Avui començar amb... aprofitar aquests micròfons per compartir amb vosaltres una experiència personal que va passar i vull començar així, no? Avui, venint cap a la ràdio, parlo de 8:15 del matí, una cosa així, quasi m'atropella. Primer una bici, jo anava per la cera, primer una bici i una mica més tard un patinet. Ja sabeu que tant bicis com patinets no poden circular per les aceres. I alguna desgràcia hem tingut amb això, no? Jo anava per la cera, Això que quedi clar, Hi ha una cosa clara i és que s'ha d'ordenar l'espai públic i respectar-ho perquè la ciutat s'està transformant. Es torna civilitzada en el seu moviment, s'ha d'organitzar i s'omple d'espais doncs, per intentar-ho. Això sí que és cert, no? Per intentar l'ordre i la millora de l'utilització de la qualitat d'aquest espai. Mireu, tenim carrils 30 pels cotxes, carrils 50 pels cotxes, les zones de càrrega i descàrrega, les zones per taxis, els carrils per autobusos i taxis i serveis especials, les zones blaves, les zones verdes, les zones blanques, les zones grogues, també. Tenim carril, si entrem en carrils, carrils per bicis, que és el mateix dels patinets. Evidentment, zones per les motos. També hi ha motos aparcades a les voreres, de forma impune. Les zones reservades per filmacions, los vados múltiples, les zones reservades per persones amb mobilitat reduïda, les zones reservades per ambaixades, els consulats, els governs... Zones per tot tenim a la ciutat. Amb tot això, i alguna cosa que em deixaré, quasi una bicicleta m'atropella a la zera. Amb tot això. Què he de pensar? El que he de pensar és que ens cal un carril per zona. Un carril... No ho estic dient de conya, ho estic dient de debò. És que al final acabes tenint aquestes conclusions que semblen una flipada, més que la pista de l'aeroport que poden fer un quilòmetre i mig cap a dins, més encara un carril per zona. No per peatons, per persones, per gent que pugui respectar una mica l'entorn, no? Un carril on les persones puguin caminar segures, un carril on es respecta la persona, insisteixo, no el vianant, a la persona, Potser és l'única zona que ens queda per posar a la ciutat. Per cert, m'he oblidat les obres, que això és una altra cosa, Mentrestant, doncs, segurament jo i tants i uns quants que ens ha passat, perquè estic segur que no em sento sol dins d'aquesta experiència a vegades desagradable, sí que fa molta ràbia, doncs continuarem esquivant a no persones per la vorera, per on han d'anar els vianants. Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts a Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. I el temps ens ho explica el Said Esbait. Said, bon dia, benvingut.
Bon dia. Avui dimecres a Catalunya esperem intervals ennuvolats, tendint a cel ennuvolat, també amb precipitacions generalitzades, ocasionalment acompanyades de tempesta, i que seran més abundants al Pirineu i disperses a la resta del territori, amb una cota de neu que baixarà fins als 1.600 o 1.800 metres. Temperatures en general en descens, arribant fins als 20 de màxima a Lleida, 18 graus a Girona i 16 a Barcelona i Tarragona. Demà dijous esperem cel ennuvolat o cobert amb precipitacions generalitzades i acompanyades de tempesta. A la meitat est, també xàfecs que seran localment forts i podran ser persistents, a més de venir acompanyats de calamarsa. La cota de neu baixarà des dels 1.400 o 1.600 metres fins als 600 o 800 a últimes hores, amb acumulacions importants que poden superar els 15 o 20 centímetres de neu al Pirineu. Temperatures en general en descens, amb gelades al Pirineu també, i mínimes que poden arribar als 8 graus sota zero. Temperatures màximes de fins a 15 graus a Barcelona i Tarragona, 14 a Girona i 10 a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Anem a actualitzar com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta hora hem de destacar que es troba tallada a la C-37 a Manresa per un accident que hi ha hagut aquest matí, a desviament senyalitzat. I comentar-vos també que a causa d'unes obres a l'autopista P7 de Castellbisbal hi ha retencions en sentit sud. De moment és el més escat per falta de català de trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, Marta. Moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
You're my Comprar un cotxe no és una compra qualsevol. Això ja ho sabeu. També va en funció del cotxe que et compris, eh? Però no és una compra qualsevol, no? Possiblement, de totes les compres que fem a la nostra vida, seria la segona compra més important. En principi, se'm passa pel cap. La primera, evidentment, seria l'habitatge, on invertim una bona pasta, i després el cotxe. Seria també on hem demanat un préstec habitualment, no? A vegades, ha significat donar informació de la progressió i prosperitat personal, per exemple, de mitjana, quants cotxes podem comprar al llarg de l'any? No, al llarg de la vida, més. A l'any, potser, no sé què, 3, 4, no sé. Jo he tingut, per exemple, 2 cotxes, i un me'n van regalar, ja t'ho dic així, eh? Cadascú ho sap. El que sí que sabem és que a partir del 2035 només hi haurà la venda als vehicles elèctrics i de contaminació zero, en tot cas. Quan parlo de contaminació zero, no contaminants, parlo d'hidrogen verd, per exemple, o altres mètodes de propulsió. I, clar, s'obren moltes preguntes davant d'aquesta revolució que viurà el sector i que la Unió Europea ja ha posat data, 2035. Sergi Tor, bon dia, com estàs?
Bon dia, José Miguel, i content d'escoltar-te després d'aquest accidentat trajecte matinal.
No ha arribat a accident,
He estat àgil. Perills, has tingut perills.
He estat
àgil. I la teva
àgil.
Agilitat.
Almenys era un cotxe. Per exemple, quins preus tenim ara dels vehicles elèctrics?
Sí, ara et dibuixaré el cotxe elèctric, com està la seva situació a Catalunya, sí, de vendes i preus. Abans de tot, destacar, quan parlem del cotxe elèctric, a mi sembla bé a la memòria la pel·lícula Blade Runner, sí, la primera, que està datada l'any 2019, i que ja Harrison Ford i arriba amb aquell cotxe, no?, volador, ja pràcticament no hi ha cotxes de combustible, sembla que serà el 35, per tant, és el futur.
Fins i tot no t'has d'anar tan lluny, eh? El Regreso al Futuro, la segona part del 2015, ja posaven aquests cotxes voladors, eh?
Però Blade Runner és un peliculón.
I tal, home, evidentment. No entrarem en això, ni molt menys.
És un peliculón. Bé, mira, el 2021, per exemple, es van vendre a Catalunya, es van matricular 9.830 cotxes elèctrics. El 2022, per tant, l'any passat, va pujar un 22% i es van matricular 13.053 vehicles elèctrics. Hores d'ara, a Catalunya estan circulant o matriculats gairebé 43.000. I el cotxe elèctric té un preu mitjà a partir dels 35.000 euros. Hem parlat també amb Octavi Pérez, propietari i gerent del concessionari a Lleida Control Motor, que ha reconegut a COPE Catalunya i Andorra que ara representen un 10% de les seves vendes.
Algo més del 10% de les nostres vendes, però bueno, el target mig de preu pues, és cap als 35.000 euros. No? Per avui, qui pot treure de la seva renta? Pues, els 700, 800 euros mensuals, si és que vol fer aquesta compra a crèdit, que seria un cotxe elèctric envers els 300 o 400 que podria ser un cotxe de combustió. No?
Clar, aquí està el primer gran problema, que és el preu. És a dir, estem parlant de 35.000 euros, 40.000, 45.000, sí, sí. Per tant, doncs, hi ha aquestes matriculacions que hem expressat, però clar, òbviament, el preu més competitiu no hi és. Per tant, demana que hi hagi una progressiva equiparació de preu del cotxe elèctric i del combustible. Segon problema, quina serà la reacció del comprador en els pròxims anys?
Que afectarà el mercat, sí. D'una forma positiva, no, perquè hi ha molt client que dirà, bueno, ara què compro? I realment pot comprar un cotxe de combustió amb tranquil·litat, perquè el fet de que es deixin de fabricar no diu de que no puguis continuar sent ús el vehicle que tens, eh?
Per tant, hi ha una certa inquietud i nerviosisme amb aquest context d'incertesa.
Clar, evidentment, les preus és una obvietat, però encara hi ha una cosa que pot preocupar tant o més que els preus, i és que cal una infraestructura per mantenir aquest cotxe, el cotxe elèctric. Per exemple, i em refereixo als punts de càrrega, evidentment. Quan es necessitaria? Perquè si posem un punt de càrrega per cotxe, és un munt, estem molt endarrerits.
Bueno, no seria per cotxe, però bueno, seria pràcticament. Espanya necessitarà, segons les previsions que s'han fet, 235.000 punts de càrrega per al 2035, dels quals 50.000 hauran de ser a Catalunya. Això seria la previsió mínima. En l'actualitat, a dia d'avui, Catalunya i és la comunitat autònoma amb major número de punts de càrrega, en té 3.200. Per tant, també seria l'altre punt clau fonamental per cobrir amb aquestes cases aquesta obligació europea, començar doncs a la ubicació i instal·lació de punts de càrrega per a cotxes elèctrics, primer públics, d'una manera clau, i després també haurà de venir els punts de càrrega privats per tal de disposar doncs del cotxe elèctric que pugui tenir aquesta autonomia doncs des de Barcelona fins a Madrid per no carregar-se.
Anem a veure si et sembla que pensa el sector de tot això. Tenim al telèfon el secretari general de la Patronal Catalana de l'Automoció, la FECABEM, el senyor Joan Blancafort. Joan, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Joan. Bé, com veus aquest anunci de la Unió Europea i com afectarà a tot el sector dels vehicles?
Primer de tot, he de dir que no és un tema fàcil, així si
no ho és. Ja ho entenc. És que ja comencem precisament d'aquesta base, perquè ja no és un tema fàcil per començar.
Correcte. Bueno, sense cap mena de dubte, aquesta obligació suposa un canvi total en tota la cadena del valor del sector de l'automoció. El que passa és que aquest anunci no ens ve de nou, perquè el que ha fet és confirmar una decisió que ja ha pres la comissió ja fa uns anys. Per tant, totes les empreses del sector ja ho tenen sobre la taula, cada fabricant, cada empresa, cada agrupació sectorial ja han adoptat el seu pla d'acció. Com a patronal, no estem en contra de res. Els cotxes de zero emissions, el 2035 és la pauta que impulsa la Unió Europea, però també veiem que la combustió encara és necessària perquè les mancances de l'electrificació no estan del tot resoltes. I preveiem que no serà gens fàcil. En positiu sí que veiem la claretat de la norma. Hi ha un problema que hem d'abordar urgentment, que és el canvi climàtic, i s'ha marcat un camí de transició cap al vehicle zero emissions, insisteixo. Aquest missatge és molt clar i inclou també a totes les administracions, de la més gran a la més petita, que també han d'actuar en conseqüència. La indústria automobilística europea ha d'abordar la transició i això comporta una inversió econòmica molt important. I, és clar, també això pot tenir conseqüències amb els preus dels vehicles posats en el mercat. També hem de ser conscients que ni la infraestructura de recàrrega de vehicles ni la xarxa elèctrica actual estan preparades per assolir aquest repte de cara a l'any 2035. Per tant, aquí tenen també molt a dir i molt a fer. També hem de convèncer els potencials compradors, crec que aquest tema també és molt important, perquè molts d'ells encara no veuen clara l'aposta pel vehicle elèctric.
Però possiblement l'aposta no es veu clara per tot el que estàs dient. Llavors, clar, hi han tantes mancances, Joan, que dona la sensació que el 2035 és una data molt optimista.
Es pot mirar de moltes maneres, pot estar molt lluny o molt a la vora. Sí que hi ha moltes coses a fer, però a mi, tal com he començat,
Sí.
hi ha una fita, hem marcat una fita, i hi ha molts reptes a portar a terme. Però, bueno, el termini és molt llarg. Com he dit abans, també es faran una sèrie d'avaluacions i veurem si serem capaços, quan fem cada un d'aquests exàmens parcials, que deia, si anem o no pel bon camí.
Clar, quan parlem de les minerals, quan parlem de l'electrificació, dels llocs per endollar els cotxes, per recarregar, és que no és una qüestió fàcil. Quan tu veus la infraestructura de les diferents ciutats, dius, carai... La pregunta, si jo fes la pregunta, estem preparats pel cotxe elèctric, jo diria que no, d'entrada. Almenys no sé com es veu des del punt de vista professional, això. És veritat que queda molta feina per fer, però s'arribaria a temps?
Des del sector de l'automoció s'estan abordant aquest repte. Sí, com he dit, ja fa anys que estem en aquest camí.
Clar.
El que passa que no és un repte del sector de l'automoció.
Clar, no és només la indústria la que s'ha... Que la indústria segurament serà molt més ràpida que les administracions, però s'ha d'adaptar als carrers, als llocs on endollar, s'ha d'adaptar a moltes coses. És a dir, que no només és el paper de la indústria.
Correcte. Miri, per exemple, també destacaria el paper, la reacció que tindran els proveïdors energètics.
Correcte.
Elèctric, gas, hidrogen o petroli. En aquesta prohibició, cada un té el seu paper. I proposaran alternatives com, per exemple, els combustibles sintètics o l'hidrogen, que també són una oportunitat de la mateixa manera que és el vehicle zero emissions es pot aconseguir amb un vehicle elèctric, però també amb altres alternatives que són les que he esmentat. El combustible sintètic o l'hidrogen.
L'hidrogen verd, correcte, sí.
L'hidrogen verd, sí.
Sí.
Hi ha molts reptes per superar un llistó que, a més, i m'agradaria també això remarcar-ho, que ens l'hem posat per sobre de la resta del món. Europa ha assolit un repte que en la resta del món encara no s'ha pres aquesta decisió en aquesta mateixa línia.
Doncs, senyor Joan Blancafort, secretari general de la Patronal Catalana d'Automoció, la FECABEM, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a vosaltres,
Doncs tant de bo, i en funció de tot el que hem sentit, doncs aquest marc que han posat la Unió Europea el 2035, doncs s'arribi a on porten aquest. Però hi ha molta, molta feina a fer. No cal ser un expert en port per adonar-te d'això. Bé, de seguida parlarem d'un estudi que lidera la Universitat de Girona, un estudi que mira cap al futur de cara als treballadors del sector assistencial. Una població que cada cop envelleix més necessitarà cada cop més treballadors del sector assistencial. Però quines són les condicions laborals del sector assistencial? Un estudi europeu, a nivell europeu, ho lidera la Universitat de Girona. De seguida en parlarem amb l'encarregat de coordinar aquest estudi i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Conoces la nueva gama electrificada de Nissan? ¿Has oído hablar de la nueva tecnología e-Power? Ven hasta el 25 de febrero a probar uno de nuestros nuevos modelos y entrarás en el sorteo para conseguir uno de los 50 forfés dobles que sorteamos para pasar un día en La Molina. Consulta condiciones en la web de los concesionarios adheridos. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà y Nissan Santi Enrique.
A causa de la inflació, més de 7.000 famílies ateses per Càritas Barcelona han reduït la despesa en alimentació i un 65% han deixat de comprar productes frescos. Ajuda'ns a garantir les seves necessitats més bàsiques. Fes un donatiu a caritas.barcelona al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 33381. Càritas, sempre al teu costat.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La escritura a mano. ¿Es una habilidad en peligro de extinción?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues fíjate lo que está pasando en Finlandia. A partir del curso que viene va a eliminar la caligrafía tradicional. Daniel Gascón, escritor, columnista.
Una de las cosas primeras que les enseñas a los niños es un poco coger el lápiz, la lectoescritura, ¿no? Y que activas regiones del cerebro que no activas pues cuando estás tecleando en el ordenador, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Este mes somos imbatibles. Ven a vernos. Ocasión Plus. 8 centros en Barcelona. Nuevas aperturas en Calella y Villafranca del Penedès. También en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Esta semana, a ver si empieza mejor, ¿no?
Bueno, acabó bien con el título de campeón del mundo del Real Madrid.
¡Oh, por favor!
Bien. Se dice poco eso, lo de campeón del mundo de...
¿Sí?
Los argentinos, bueno, los argentinos fueron campeones del mundo.
Y lo mismo, un mundial de selecciones es lo mismo que el mundial de...
Bueno,
los de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo. Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs sabem en aquest estudi la doctora Carmen Torrejón del Centro Médico y Estético Estar Bene. ¿Eh? ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida.
Yo muy bien, con mi reto ni te cuento, ¿eh?
Es verdad, no te lo pregunté.
Llevo ya perdido.
¿Cómo ha acabado lo del reto?
No ha acabado.
Bueno, hagamos un resumen para los que dicen, ¿de qué reto están hablando?
El reto era perder 5 kilos en un mes.
Exacto, ¿vale? Muy bien.
Pues llevamos un poquito más de dos semanas y media. ¿Mm? A las 2 semanas llevo perdido 1,7 kilos. Pero, espérate, 62, 70, sí, 1,7 kilos. Pero esta próxima semana tela marinera lo que estoy perdiendo, porque hay una contradicción, ¿no? La gente dice, los primeros kilos son los que se pierden mejor y luego se va tardando en perder. Cuando no hay que perder mucho peso, justo al revés. Es decir, es como que ponerse en marcha, sobre todo en un caso como el mío, que yo hago dieta, desde que tengo uso de razón, yo estoy enchufada a la dieta. Es como abonarse a un gimnasio
de por vida, ¿no?
Igual. Pues yo estoy toda la vida... Y entonces, claro, yo no soy una persona de grandísimos excesos, pero bueno, como cosa, vamos, que me
pues
gusta.
Sí, sí, comer, estás, ¿vale? Fantástica, pero te, bueno, controlas, muy bien.
Que como no comía muchísimo, entonces, claro, al empezar no puedo bajar mucho. Pero bueno, que voy muy bien, que ya lo iremos diciendo. Hoy vamos a hablar de...
Sí, vamos a hablar de otra cosa,
facial.
Rejuvenecimiento facial,
porque me dicen muchas pacientes, doctora, no habla usted lo suficiente, parece que solamente hace corporal. No, nosotros hacemos rejuvenecimiento facial. Tengo que decir, José Miguel, que hacemos un rejuvenecimiento precioso. Mira, hoy veía una paciente nuestra que además está viendo su historia, viene a nosotros desde el año 2010, que se dice poco, son 13 años. Viene a su mantenimiento regularmente, etcétera, y siempre me gusta ver con ella la foto, que se cabrea cuando veo la foto con ella, pues dice, no me enseñe, por Dios, la foto. Está ahora, si te digo, 13 años después, hasta un poquito mejor que cuando empezó con nosotros. Y han pasado 13 años, ¿vale? Entonces, hay una gran diferencia entre poner un parche o rejuvenecer. Y me explico. Para mí poner un parche es, por ejemplo, que hay veces que el propio paciente lo pide por una cuestión económica, fundamentalmente, ¿no? Dice, no, yo solamente las arrugas del código de barra, del contorno de la boca, yo solamente quiero la arruga del entrecejo. Eso es parchear, eso sí que altera la expresión, porque no buscas una armonía, ¿no? Nosotros buscamos mejorar, pero manteniendo la armonía facial. Entonces, ahí no es simplemente una cuestión de técnica, José Miguel, es cuestión de técnica y de mano, ¿no? Gazpacho hace mucha gente, pero sí, el gazpacho bueno, lo hace muy poco. Y yo soy una de entre las que lo hago muy bueno. La tortilla de patata la hace mucha gente, pero esa tortilla jugosa, poca. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Es decir, podemos tener los mismos ingredientes, los mismos materiales, pero el concepto armónico, el concepto de belleza, el concepto de proporcionalidad varía de un profesional a otro, ¿no? Entonces, nosotros conseguimos resultados muy, muy, muy bonitos. Y yo quiero decir desde aquí que no hace falta tener mucho dinero para rejuvenecer y para verse mejor. Todas las cosas tienen su ideal y tiene lo conveniente. Es decir, evidentemente uno puede estar pues como un pincel, y para estar como un pincel pues se necesita inversión de tiempo y dinero. Pero hay personas que o tienen tiempo y no tienen dinero, o tienen dinero y no tienen tiempo.
Eso pasa.
O
eso
no
pasa.
Tenemos ninguno de los dos,
eso,
ni, tiempo,
eso
ni
pasa.
Tiempo ni dinero, ¿no? Y queremos vernos mejor. Bueno, pues esto es posible. Yo voy a dar una cifra que le pido encarecidamente a los oyentes de COPE del programa de José Miguel, que no me lo tomen al 100%, pero tú piensa que con aproximadamente 450 euros una persona puede verse muy mejorada haciéndose dos técnicas diferentes en nuestro centro. Y doy unas cifras proporcionales para que uno entienda que es verdad lo que estoy diciendo. Es decir, no hay que gastar grandes sumas de dinero. Es simplemente decir, bueno, me gustaría verme un poquito mejor. No existen duros a peseta, porque esto, bueno, primero porque ya los duros no están, ¿vale? Pero no existen duros a peseta, es decir, no puedo verme fantástica con 450 euros, por decirlo de algún modo, pero sí que me puedo ver mucho mejor, y ya eso puede ser un elixir, ¿no? Un empujón importante para mí. Entonces, simplemente recordar a tus oyentes que nosotros esto lo llevamos haciendo pues casi 40 años, que hemos pasado por muchísimas modas, por cuando se inyectaba el colágeno, la silicona, muchas cosas, que nosotros no hemos estado en esos carros, porque ya no nos convencían esos carros, porque siempre hemos hablado del concepto de revitalización cutánea, y porque nos merecemos mirarnos al espejo y gustarnos un poquito más. Por lo tanto, yo animo a todas las personas que puedan decir, oye, a mí me gustaría, ¿por qué no?, que vengan a informarse, solamente a informarse.
Pues mira, la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón la podéis concertar en el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web vais a encontrar toda la información, starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro de Instagram, Starbene Medicina Estética, y doctora Torrejón, tu Instagram.
Ahí estamos, ¿vale?
Doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias.
Un abrazo, nos vemos. Hasta
Cuídate.
Luego.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
La Universitat de Girona estudiarà les condicions laborals del sector assistencial per prevenir la discriminació. És un estudi a nivell europeu que coordinarà la Universitat de Girona, d'un sector que cada cop es revela com és més important, no? Tenim al telèfon el senyor Ferran Camas, que és precisament encarregat de coordinar aquest estudi. Ferran, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Ferran. D'entrada, quan la Unió Europea encarrega un projecte així, és que possiblement el sector assistencial té les seves llums i les seves ombres.
Efectivament, però sobretot quan encarrega un projecte així és perquè la Unió Europea sap i preveu que el sector assistencial, el sector de cures, en general, ha de tenir molta importància en els futurs anys. De fet, aquest nom que molt bé has dit, el títol del projecte, el Care for Care, vindria a ser, en traducció al català, cuidem a les persones, als treballadors i les treballadores que cuiden a altres persones. El sector de cures, el sector assistencial, està cridat a ser molt important. I, en particular, la Unió Europea el que ens demana és que analitzem les condicions de treball d'aquestes persones, d'aquests treballadors i treballadores que cuiden altres persones. En aquest sentit, hem d'estudiar les condicions de treball i els supòsits de discriminació, sobretot en matèria de gènere i sobretot en matèria de migració, que poden afectar aquest personal. Per què? Perquè s'està veient, s'està detectant que cada cop més les persones que treballen en aquest sector de cures o assistencial són, en la seva gran majoria, dones, però també moltes treballadores migrants.
Clar, això deixa una porta oberta a... No vull ni assenyalar, ni molt menys, no? Però deixa una porta oberta a una o almenys a una sospita de discriminació, en aquest cas, ja no per gènere, sinó també per situació de remuneració, no?
Doncs la remuneració és una de les condicions de treball que hem d'estudiar pel que fa a les condicions de treball d'aquest sector. Efectivament, s'està detectant que hi ha salaris baixos en aquest sector, i clar, no oblidem, és un sector bàsicament feminitzat, no solament en salaris, sinó també en classificació professional, també en la possibilitat de que les persones treballadores que cuiden altres persones puguin conciliar la seva vida laboral i familiar, però també respecte de les treballadors o dels treballadors migrants, doncs també s'està detectant si estan sent contractades per sota de la seva qualificació o fins i tot a l'inrevés, estan fent funcions moltes vegades pels quals, funcions de cura pels quals no estan capacitades, o també naturalment en matèria de salaris, o també naturalment en matèria, i això és una cosa que de la Unió Europea cada cop li preocupa més, en matèria de raça i ètnia. S'estan detectant, per exemple, en nombroses residències de la Unió Europea que moltes persones que estan sent cuidades no volen a vegades que els hi cuidin persones migrants que són d'una altra raça o d'una altra ètnia. Aquest és un problema que estem detectant. Cert rebuig a ser cuidats per persones d'altres races o ètnies. També és una cosa que haurem d'estudiar al nostre projecte.
Doncs, Ferran, hi ha feina. Una feina com aquesta, per on es comença?
La veritat és que és un sector molt ampli. Nosaltres, bàsicament, el que volem centrar-nos és en infermeres, sobretot per nosaltres, això seria molt important, treballadors domèstics, és a dir, treballadors que cuiden altres persones al seu domicili, personal que treballa també en residències, naturalment, i acabant, doncs, per l'últim bloc que he dit, que són el de les persones que concretament són assistents d'infermeria. Bé, dintre d'aquest bloc sí que estem detectant que mentre els infermers i les infermeres han de tenir una qualificació, moltes vegades les persones que van a cuidar a gent al seu domicili no la té. No tenen qualificació per cuidar. No tenen qualificació per fer cures. I en aquest sentit, això és un problema de tota la Unió Europea que, d'alguna manera, s'ha de solventar. Les persones que cuiden altres persones han de tenir la qualificació necessària per fer-ho, ni més ni menys. Estan cuidant, estan vetllant per la vida, per la salut d'una altra persona. No pot ser que persones sense qualificació portin a terme aquest treball.
Perfecte, doncs, senyor Ferran Camas, catedràtic de Dret de Treball de la Ciutat Social de la Universitat de Girona i un dels encarregats, un dels investigadors d'aquest projecte Care for Care. Gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies pel vostre interès.
Clar, és que, a més, no oblidem una cosa, estem parlant d'un sector, insisteixo en això, m'estic fent pesadet, però insisteixo, és un sector que cada cop doncs adquireix més importància. Estem davant d'un creixement, d'un envelliment, més que creixement, envelliment de la població progressiu, i aquest sector, el sector assistencial, cada cop ja és rellevant, però és que serà encara més rellevant, s'ha d'adaptar i ha d'estar controlat. I això, la Unió Europea, i avui tenim molt present la Unió Europea pel que veig, doncs ha pres nota, per això hi ha el perquè d'aquest estudi que coordina la Universitat de Girona amb altres universitats, com ens estava explicant el Ferran. Doncs de seguida parlarem d'una altra qüestió. Catalunya tenim moltes virtuts, també defectes, i possiblement un dels defectes, que no sé si això seria una qüestió catalana, d'administració catalana o no, són les raves. Com si parlo de les raves, aquestes, per exemple, famoses raves, aquestes dues en exactament que s'han celebrat a Torà, Lleida, i al Serral, a Tarragona, que penso una d'elles va acabar ahir. O sigui que de seguida parlarem d'aquestes raves i, sobretot, el que és que molts, la majoria de gens que venen a aquestes raves, la majoria de joves, són de fora, són principalment francesos que venen atrets doncs, per aquestes virtuts, entre cometes, de la situació. Parlarem del tema amb la Mar Puerto. Mar, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Tu has anat a alguna rave alguna vegada?
No. I tu?
Jo tampoc. He estat temptat per veure almenys l'ambient. Què és allò?
A veure què és.
Per veure què és, però no, encara no. De seguida en parlem del tema aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs està molt clar. Sembla que Catalunya és el destí favorit de joves estrangers per celebrar raves. Per què? Doncs perquè les lleis són més laxes en això. Recordem que tant França com Itàlia han endurit aquestes lleis. Hi ha certa passivitat dels cossos de seguretat perquè no hi ha efectius per controlar tot això. I, a més, després de la pandèmia, doncs, tot això fa reviure aquest tipus de festes a entorns naturals. Mar Puerto, què
molt
tal?
Bon dia.
Com ho tenim, això?
Doncs sí, perquè la festa il·legal que va congregar mig miler de persones aquest cap de setmana en uns terrenys del Torà va acabar aquest passat dilluns sent la tercera vegada en 3 mesos que s'organitzava aquest tipus de festa i que, curiosament, clar, ni l'Ajuntament la volia ni tampoc la finca havia donat cap permís per poder-la fer. El mateix alcalde explicava aquests dies que el principal problema d'aquestes festes és el soroll que també es fan malbé els camins i l'entorn, el medi natural. Una situació que s'ha patit també una altra festa il·legal al Serral, que està a la Conca de Barberà, i la qual es va donar per finalitzada ahir dimarts, justament ahir.
És que són festes per sempre, aquestes festes. Entres i no mai saps quan acaben, brutal això.
És increïble. La rave va començar divendres passat, o sigui, ha estat quasi 4-5 dies tota la setmana, i segons la policia han participat entre 800 i 1.000 persones amb 250 vehicles, o sigui, una festa multitudinària. I en total els Mossos van acabar efectuant 31 denúncies i al llarg dels 4 dies també s'han fet 3 detencions. O sigui, imagina't de la quantitat de gent que han participat, les poques denúncies i les poques atencions que hi ha hagut.
Evidentment, també parlem d'una qüestió de que sanes, no estem parlant d'unes festes sanes. Moltes d'aquestes detencions i denúncies dels Mossos d'Esquadra són per detecció de consums d'estupefaents, que això al volant doncs, t'ho pots imaginar. Clar, això, l'impacte, com a mínim crida l'atenció, Si tu ets un habitant d'aquest petit poble, no oblidem que estem parlant de pobles de 1.000 i pico habitants,
sí.
Són impactes realment importants a molts nivells, imagineu, tota la tranquil·litat i de cop i volta tens allà una rave de gent de mitja Europa. i te l'estan liant. Però com ho veu tot això, el sector professional, la patronal professional? Tenim al telèfon el president de la FECALON, el senyor Fernando Martínez. Fernando, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Fernando. Bueno, parece que lo de las raves es algo que no sé si es difícil de controlar una cosa así.
Bueno, yo creo que se puede controlar si se tienen los servicios de información y de vigilancia pertinentes, ¿no? Es evidente que si en fronteras empiezas a ver un movimiento de furgonetas, de pequeñas camionetas y que van todas a un sitio, pues es evidente que debe haber una celebración, una organización, ¿no? A mí me consta que los Mossos de Escuadra realizan estas tareas y estas vigilancias, pero yo lo que digo es que parece que la organización de estos propios eventos parece que coge a Cataluña como un espacio impune, ¿no?, para realizar todos estos eventos. Y además con un peligro, como han señalado varios alcaldes del territorio, diciéndonos que, bueno, que están preocupados porque espacios naturales con una cierta belleza, una cierta tranquilidad, pueden estar sometidos a un posible incendio, ¿no? Que pueda haber perfectamente de este tema. Por tanto, yo creo que hemos de tener tolerancia cero y debemos de perseguir y sancionar gravemente todos estos actos.
Estas sanciones tan, supongo que laxas conforme a este tipo de cosas, ¿crees que es uno de los factores que ayudan a todo esto? ¿Por qué ocurren estas rapes?
Bueno, yo creo desde la pandemia ha habido una cierta proliferación de estos actos, ¿no? Es decir, la gente ha querido salir, la gente ha querido organizar eventos, organizar fiestas de este tipo. Y entonces, pues bueno, dentro de la filosofía del concepto de este tipo de fiestas, de la red, pues buscan espacios naturales, buscan de una manera u otra, porque saben de una forma que un local puede tener una responsabilidad el propietario, quien lo alquila, y en un espacio natural pues puede ser mucho más complicado, ¿no? Mucho más complicado la determinación de quién es el que se sanciona, porque normalmente siempre los organizadores están con perfiles falsos en las propias redes sociales y, en definitiva, pues tiene una dificultad la administración de dirigir un procedimiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo, de una manera u otra, que lo que hay que hacer es sancionar muy importante y evitar el evento. Yo creo que el tema no está en decir, hombre, es que después evito el desalojo, quiero evitar un conflicto público en el desalojo, ¿no? Pues no, lo que tiene que hacer es evitar que se organice este evento y al principio, porque además en muchas veces ha pasado que quitan los altavoces y el sonido y se acaba la fiesta.
Claro. Claro, yo estaba pensando precisamente en el perfil de la gente que va a este tipo de eventos, porque puedes pensar, no, son jóvenes, sí, pero sobre todo los que vienen de fuera, no será una cuestión económica, porque ya solo el desplazamiento ya implica una inversión económica, que no puedes decir, no me voy a una discoteca o hago botellón porque no tengo dinero. En este caso, no sé si sería esto aplicable, ¿no?, a este perfil.
Hombre, efectivamente, usted lo dice bien, que esto es gente con un movimiento económico que pueda permitirse, pero después usted se cuenta que aquí come, cena, gasta. Quiero decir que se gastan bebida, por lo tanto tienen un margen evidentemente de nivel económico para realizar este tipo de cosas, y más siendo extranjeros, que los extranjeros tienen muy en cuenta pues que tienen que salir con dinero, ¿no?
Casi competencia desleal, ¿no?
Nosotros, la patronal va a presentar un informe en breve, presentó un informe en Barcelona ciudad a las autoridades diciendo que se habían perdido cerca de 200 establecimientos en los últimos 25 años, y yo le tengo que decir, pues por ejemplo, con poblaciones que nos hemos reunido con los ayuntamientos, Sitges tiene una discoteca, Santa Coloma de Gramenet tiene dos, Hospitalet tiene dos, y poblaciones que, fíjese usted, estoy hablando de cerca de más de mayor de 100.000 personas. Es evidente que todo esto está generando una serie de problemas de orden público, porque la gente está buscando espacios públicos para juntarse con el follón de los vecinos, con el follón del ruido y tal, y esto es un tema que verdaderamente tiene, ahora que vienen las elecciones municipales, tienen que debatir todos los candidatos en saber qué modelo de ocio y saber dar respuesta, porque esto va a ir incrementando los problemas para la ciudadanía.
Pues, señor Fernando Martínez, presidente de FECALON, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muy amable, como siempre, a vosotros.
La conclusió és clara, la conclusió és que passar-s'ho bé, sí, però amb respecte, amb control, en aquest cas, eh? Però passar-s'ho bé, sí, vinguin d'on vinguin, eh? De la Xina o d'on sigui, però passar, però amb control. Marc Porto, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Jo tinc els meus dubtes que no hagis anat mai a una rave.
Bueno, el dia que...
No ho has dit perquè...
El dia que vagi anirem tu.
Oh, pues, has escogido el mejor en tot cas, eh? Gràcies, Marc, cuida't.
Gràcies.
Bé, de seguida tanquem enrere des de Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i obrirem parlant d'un tema força interessant, i és que l'Ajuntament de Barcelona està reordenant els espais turístics amb l'aturada dels autocars abans en un lloc, ara a un altre, per evitar la massificació. I això, doncs, evidentment, ha creat certes queixes. Arribem a la una. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.